Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 10 de juny, on ja ha arribat ja la primera onada de calor a la península. Avui voldríem saber com afecta això a Catalunya i a la resta d'Espanya, però el que està clar és que diuen els amics de l'Agència Estatal de Meteorologia, d'aquí un moment parlem amb ells, de que ja està obert aquest episodi d'onada de calor que se'ns tira al damunt i que es podria allargar força dies, fins i tot fins dimecres. Després en parlarem d'això, però abans rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Segur que aquests dies heu escoltat parlar de les cues que s'estan formant a l'AP7 des que és una via gratuïta. S'està intentant buscar solucions, però el Gremi de Transports de Catalunya, per exemple, veu desproporcionada la idea de prohibir circular camions a l'AP7 els caps de setmana. Els transportistes consideren que és una mesura injusta perquè des de l'any 2018 estan obligats a anar per l'autopista. Avui parlarem amb l'Antonio Martínez, que és el president del Gremi de Transport i Logística de Catalunya. Sabíeu què és el fum de tercera mà? Bueno, doncs són els residus invisibles del tabac que es posen en risc. Les substàncies químiques del tabac s'adhereixen a moltes superfícies i continuen sent perjudicials durant anys, especialment pels més petits. En parlarem d'aquest fum de tercera mà amb la doctora Anna Díez, que és del grup de creixement i desenvolupament de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. I anirem fins a la Costa Brava, perquè SOS Costa Brava està denunciant que s'estan instal·lant blocs de formigó sobre la Poseidònia per subjectar boies de vaixells. Es tracta d'una pràctica que està prohibida. La portaveu de SOS Costa Brava i SOS Begur, la Núria Reventós, ens ho explica. I avui es celebra per primera vegada el Dia Nacional de la Miopia, una data que neix amb l'objectiu de conscienciar d'aquest problema visual i recordar de la importància de fer-se revisions anuals. Sabíeu que a Catalunya existeix la Milla dels Miops, organitzada pel Col·legi d'Optometristes? Avui parlem de la doctora Anna Buixaderas, membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Oftalmologia. I com dèiem abans, 7 de la tarda i 2 minuts, estem ja en plena onada de calor, que sembla ser que ens acompanyarà fins dimecres. Però més informació del que passi i passarà la tenen els amics de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Demà dissabte esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats o clars, augmentant a la tarda amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten probables ruixats ocasionals, mentre que la resta tindrem intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran amb valors mínims de 17 graus a Girona, de 19 a Lleida i de 20 a Barcelona i a Tarragona, mentre que les màximes també pujaran amb valors que arribaran als 38 graus a Lleida, als 35 a Girona i als 28 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable i predominarà la component sud a la tarda, i a la depressió central de Lleida tindrem alguns intervals més intensos. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs ja sabeu, els amics de Girona i de Lleida, 38-39 graus, hidrateu-vos molt bé. I ara anem fins a les carreteres i per saber si a aquestes hores hi ha algun tipus d'incidència. És divendres, són les 7 de la tarda i 4 minuts. Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Sant Sadurní. Hi ha un carrer tallat en sentit nord per un camió avariat i provoca 2-3 quilòmetres de cua. També hi ha cues en sentit contrari per l'efecte Badoc. A la mateixa autopista P7 trobem retencions a Martorell en sentit sud, també a l'altura de Mollet del Vallès fins a la Roca en direcció nord, en direcció Girona. A banda d'això, destacar la C-17 amb retencions a Parets en sentit nord, també cues a la C-58 i a la B-20 a la Pota Nord d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat, a la C-60 Argentona en direcció Mataró i a les dues rondes de la capital catalana en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot el que trobarà trànsit. Bona tarda.
És el que té, que hi hagi bon temps i que arribi al cap de setmana. És el moment ara de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant dels Mossos d'Esquadra, que estan buscant a tres homes bolivians per la seva implicació en el segrest d'un altre home de l'Europa de l'Est a l'hotel Acta Atrium de Barcelona.
Sí, les primeres investigacions apunten a un cas de tràfic de drogues. Les dues parts s'haurien citat en aquest hotel, es van discutir i els bolivians van lligar la víctima i el van començar colpejar. Els crits van alertar a altres persones allotjades en aquest hotel que van avisar el telèfon d'emergències. La policia va accedir a diverses habitacions. En una d'elles estava la Gisela, de Texas, que es preparava per anar al Primavera Sound.
Cuando llegó la policía atacando la puerta, todos llegaron armados con metralletas a nosotros. Y como él estaba diciendo con lo que está pasando en Texas, nosotros no sabíamos si era la policía o si eran hombres armados, porque oíamos que estaban armados y oíamos los auxilios. Y oíamos a un hombre gritando, pero fuerte, como que en mucho, mucho dolor. Nomás queríamos salir.
La policia va poder alliberar l'hostatge, que ha quedat detingut, i ha arrestat també a un dels presumptes segrestadors.
I a Tarragona, 9 detinguts en una operació policial contra el tràfic de drogues al barri de Camp Clar.
En aquest macrodispositiu han participat més de 250 agents. S'han pogut desarticular dos dels grups criminals més actius de la zona i que funcionaven a través d'un matriarcat. Estaven liderats per dues dones que han quedat detingudes. El cap de l'àrea bàsica policial del Tarragonès dels Mossos d'Esquadra, Ramon Franqués, explica la dificultat per accedir a aquest barri.
Treballar en aquest barri, com hem pogut veure, doncs hem tingut que fer un tancament absolut de tot el barri, fins i tot en presència de mitjans aeris, doncs per la dificultat pròpia, no?, que té aquest lloc, perquè doncs, hi ha col·laboradors, no?, per tot arreu, i la presència de la policia, doncs, pot ser fàcilment detectable. S'ha de treballar d'una manera molt especial, molt específica, molt prudent, i per això ens ha costat un any. No, no és la primera vegada que passa aquí.
Està previst que els detinguts passin a disposició judicial en les pròximes hores. Hi ha un menor entre els 9 detinguts que haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors.
Els Mossos d'Esquadra descarten l'agressió sexual en els fets d'aquesta matinada a la Mar Vella de Barcelona.
Una noia de 19 anys ha estat atesa per diverses ferides a la cara. Dues joves l'havien trobat desorientada al passeig marítim i han avisat a la policia. En un primer moment s'havia atribuït a una possible agressió sexual, però ara els Mossos ho investiguen com una baralla entre la víctima i una altra noia que li hauria provocat les ferides a la cara.
I el govern central invertirà 78 milions d'euros per millorar la AP7 a la zona del Vallès.
L'anunci arriba després de dies de col·lapse en aquesta via, la AP7, i en ple debat sobre què fer per acabar amb les cues quilomètriques. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha presentat també el conveni per ampliar l'autovia B40 per enllaçar Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès. Un acte que ha plantat el govern com a protesta per la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya. La ministra ho qualifica d'infantil.
Tendrá que ser la Generalitat la que explique el porqué después de haber trabajado en este acuerdo. Son conocedores, hasta hace dos horas la Generalitat estaba presente, pero bueno, yo creo que lo importante hoy aquí es lo que estamos presentando, la solución que estamos presentando y que desde luego el Gobierno y el Ministerio hará todo lo posible por materializar este acuerdo.
Doncs el govern considera que els anuncis que ha vingut a fer avui la ministra són paper mullat i no estan fonamentats en cap acord concret.
I atenció, perquè el dimarts de la setmana vinent comencen les proves de selectivitat i el català continuarà sent la llengua prioritària.
Sí que es facilitarà l'opció en castellà, però només omplint un formulari anònim que s'omplirà el primer dia de les proves. L'Assemblea per una Escola Bilingüe reconeix que és un pas endavant, però creu que seria millor si es repartissin directament en les dues llengües. I l'entitat s'ha acabat, insisteix en els drets lingüístics que tenen tots els alumnes. Ho recorden en un vídeo que han difós a través de les xarxes socials.
No debes levantar la mano para solicitar tu impreso, ni dar ningún tipo de explicación. Deben ofrecértelo sí o sí.
A més, podràs canviar de llengua a cada prova.
El tribunal no debe preguntar ni apuntar antes de empezar la lengua en la que realizarás la selectividad.
Recordem que el TCJ va condemnar a la Generalitat per vulneració de drets lingüístics dels estudiants per posar traves al repartiment d'exàmens en castellà.
Laura Borràs accepta la dimissió de la secretària general del Parlament, l'Esther Andreu.
En relació al procés de selecció del seu fill com a auxer de la cambra, Borràs ha valorat l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Aquest informe constata que Andreu es trobava en una clara situació de conflicte d'interès que no va gestionar correctament. No va informar, recordem, a la mesa de l'existència d'aquesta relació de parentiu.
I amarra el Port de Barcelona el buc d'investigació oceanogràfica Hespèrides.
I es podrà visitar fins al proper diumenge. L'Hespèrides és l'únic vaixell espanyol capaç de navegar per tot el món fent investigació multidisciplinar. A bord hi van 52 tripulants, 17 científics i tenen 11 laboratoris equipats per la investigació. L'Hespèrides porta 6 mesos d'expedició i ara ha arribat a Barcelona per fer el relleu de la tripulació. Tomàs Lluís Cordón és el seu comandant.
La actividad del barco es frenética, y después de casi siete meses de navegación, lo que hacemos efectivamente es llevarlo al arsenal y empezar a preparar desde el día siguiente de finalizar la campaña para la próxima campaña antártica. Está previsto que el barco comience su 27ª campaña antártica a partir de mitad del mes de noviembre, y para eso primero es necesario un periodo de obras que terminará probablemente en el mes de octubre y un periodo de alistamiento.
L'Hesperides va sortir el desembre passat de Cartagena cap a l'Antàrtida, on han estat fins a finals de març, i, com deia el comandant, l'expedició s'acabarà el 24 de juny i tenen previst fer una altra al mes de novembre.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts, a la linterna Cope Catalunya i Andorra, arriba l'altra actualitat, l'esportiva, amb els companys de la redacció d'esports d'aquesta casa de Cope Catalunya i Andorra, amb l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Què tal? Bona tarda. És que somric perquè estava parlant amb el nostre company tècnic, Héctor García, que és un gran amant dels esports, de tota l'actualitat que tenim avui, que és moltíssima, també enfocada al cap de setmana, Rodríguez.
Doncs comencem, si et sembla, per l'actualitat del Barça, que ve marcada avui per dos noms.
Sergi Roberto i Gavi, perquè per fi, aleluia, s'ha signat la renovació de Sergi Roberto. I mira, jo del tema Gavi li deia a algun company, li comentava també al bon amic Héctor, que escolta, que avisin quan es posin d'acord, i que si es trenquen les negociacions que avisin, perquè és que anem de reunió en reunió sense que tampoc acabin avisant, i això és un col·laborat que es va estirant. A veure, com ordenem aquests dos noms? Li donem 60 segons al Víctor Navarro. Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Albert, ja és oficial. Sergi Roberto seguirà un any més a Blaugrana fins al 30 de juny de 2023, assignat a la 1 de la tarda al despatx presidencial del Camp Nou, al costat del president Joan Laporta, del vicepresident Rafa Juste i del seu agent Josep Maria Orovitz. Tindrà una clàusula de 400 milions d'euros i passarà a guanyar menys de la meitat, de 6 milions d'euros nets per temporada, poc més de 2 milions nets cada any. Sergi Roberto ha parlat als mitjans del club sobre aquest ajut econòmic i sobre la importància de Xavi Hernández per la seva continuïtat.
Molt content de continuar un any més aquí al club de la meva vida. Volia agrair sobretot al club, al president, a l'entrenador, al Xavi, des del primer moment que va arribar, doncs em va donar aquesta confiança. Estic convençut, doncs, que els hi tornaré aquesta confiança amb resultats a dins del camp. Ja sabem la situació que està al club i entre tots, doncs, hem de seguir remant, ajudant, aportant el nostre granet d'arena. Jo ja ho he fet i bé, des d'ara, doncs, a treballar al 100% per fer una temporada molt bona.
I per cert, aquest matí s'ha reunit de nou la gent de Gavi, Van de la Penya, Mateu Alemany, una cimera que ha acabat sense acord però amb bona sintonia per tornar a trobar-se en els propers dies.
Està el Futbol Club Barcelona, on hi ha notícia d'última hora, Montserrat.
Què ha passat?
Què fas el 23 de juliol?
El 23 de juliol, amb què cau?
Dissabte.
Ah, dissabte. Segurament sí. Estaré por ahí, fora.
A la platja.
Sí, perquè a més...
Amb aquest moreno que t'agrada lluir a tu.
Efectivament. El 23 de juliol... Bueno, sí, estaré por ahí, segur.
Estaré por ahí, segur, no?
Segur.
Doncs apunta, perquè saps que el Barça, en principi, dic en principi perquè aquestes coses, i tal com està el Barça, però en principi, i al final entenem que també, fa una gira de pretemporada pels Estats Units.
Ah.
Apunta.
Apunto.
23 de juliol.
Sí.
Las Vegas.
Ah, mira.
Barça-Reial Madrid. Confirmat. El clàssic... Barça-Reial Madrid, pretemporada 23 de juliol a Las Vegas.
Doncs queda apuntat, 23 de juliol, Barça-Madrid a Las Vegas. Ja sabeu, per si voleu comprar un bitllet i us surti més econòmic, aprofiteu ara.
I una entrada després pel partit.
Efectivament. Escolta'm, i a l'Espanyol, què està passant? Perquè continua la marxa de jugadors d'aquest equip i el que no segueix ara és el capità, David López.
Sí, en realitat no segueixen els López, eh? Fa uns dies Diego López, sí. Ara David López, efectivament el capità, jugadors... veterans, tant per l'edat en un cas com pel recorregut en temporades a l'equip, però vaja, millor que jo que t'ho expliqui el Quique Iglesias, que ja el tenim en aquest estudi.
Vinga.
1 de Cope Catalunya i Andorra. Aquí està. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda. Avui no és un dia qualsevol a l'espanyolisme perquè l'Espanyol ha fet oficial que David López deixa el club, no renova el seu contracte. Un David López que ha estat 7 temporades en diverses etapes a l'Espanyol, ha estat primer capità i ha jugat més de 200 partits. Bon viatge, doncs, per un David López que s'acomiadarà dimarts al migdia, en un acte doncs, que serà segurament molt emotiu a Cornellà al Prat. Té 32 anys i podria marxar a jugar a una lliga lluny d'Espanya o, per què no, acceptar alguna altra proposta, com podria ser la de l'Almeria de Rubi, que va ser ja el seu entrenador fa algunes temporades aquí a Can Perico. Diego López marxarà de manera oficial ja des d'ahir, però marxarà doncs, després d'haver-se acomiadat de la gent en un acte que començarà al voltant de les 6 de la tarda, el proper dilluns a Cornellà Prat.
Apuntat queda, gràcies, Quique. Aquesta és l'actualitat de l'Espanyol, que sembla li ha de canviar bastant la cara d'una temporada a una altra, començant per pesos pesants de l'equip que deixen l'entitat, i també recordo per l'arribada d'un tècnic que d'inici il·lusiona com és Diego Martínez.
Escolta'm, aquest és un cap de setmana, Albert, de promocions d'encens.
Sí, amb dos equips catalans, Girona i Nàstic de Tarragona. Recordo que el Girona demà arrenca la final del play-off per pujar a primera, 9 de la nit, allà hi serem a Montilivi. Girona, Tenerife. Es confirma la baixa al Girona de Borja García per lesió i atenció al missatge que ha volgut donar el tècnic del Girona, Miguel Ángel Sánchez, abans del partit.
La palabra es historia. Hay que hacer historia. No, no sé si este año es el bueno, si no, y tenemos 50% de posibilidades y vamos con nuestra idea a competir y a hacer las cosas bien. Vamos al partido mañana, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer un buen trabajo, buscar la victoria con nuestra gente y ya veremos la vuelta que nos depara, pero focalizados 100% en el partido de mañana, que es lo más importante.
Recordo que Montilivi estarà ple, aforament per 11.200 persones. El rival, el Tenerife, que ja li ha guanyat els dos partits al Girona aquesta temporada, demà i diumenge, dia 19, és la tornada, les dates d'aquesta final del play-off per pujar. I el Nàstic de Tarragona, que se la juga a un partit, però només li val guanyar, no li val l'empat, ha de guanyar el Villarreal B per, en aquest cas, pujar de Primera Federació a Segona Divisió.
Doncs que tinguin sort. I avui divendres 10 de juny, divendres, hi ha bàsquet a Badalona.
Sí, el play-off, les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. És el quart partit entre la Penya i el Barça, eliminatòria que domina el Barça per 2-1, travessa fàcil. Si el Barça guanya, classificat per la final, espera el Real Madrid, final que si guanya avui el Barça, arrenca dilluns al Palau Blaugrana. Si guanya la Penya, cinquè partit, diumenge, 6:45 de la tarda, al Palau Blaugrana. Anem a sentir protagonistes dels dos equips. Primer, Andrés Félix, base de la Penya.
Hemos demostrado que jugando juntos y jugando a un nivel, a un muy buen nivel, con muy buen ritmo, podemos ganarle. Por pequeñas cosas que debemos mejorar, no pudimos, pero bueno, es algo que tenemos que mejorar para el siguiente partido. Sí, controlar las pérdidas, también batallar más sobre el rebote y creo que implementar un nivel físico muy alto, de que yo también... sabes que no puedan llegar a ese nivel.
I després el Barça, perquè Saruna Jasikevičius, des de l'arribada a la banqueta del conjunt blaugrana, només entre totes les competicions ha pogut sentenciar una eliminatòria lluny del Palau. Va ser als quarts de final, just en l'eliminatòria anterior a aquesta. Sentim el vestidor del Barça, Sergi Martínez.
Saber tancar, no, el play-off, saber tancar la semifinal i no haver de forçar el cinquè partit. Són partits cada 48 hores, són molt seguits, però hem de saber, és el que et dic, saber ser professionals, tindre aquesta mentalitat i tancar d'una vegada les semis.
Paraula del vestidor del Barça. No hi ha entrebancs d'última hora. Pilota a l'aire quan siguin les 9 de la nit a l'Olímpic de Badalona, que tornarà a estar ple a rebentar. Segona millor entrada de la temporada a Badalona el dimecres passat amb 10.300 aficionats.
Olé. Per cert, l'altre dia em vaig recordar de tu perquè em vaig creuar al supermercat amb Audi Norris, que viu a Castelldefels.
Grande, a Toni Toc.
Sí. Vaig estar a punt de demanar-li una foto, però era massa alt i vaig dir, no quedaré gaire bé.
Home, és un tros de pa, és història viva del bàsquet, del Barça. Sí. Què comprava Norris?
Doncs verdura, portava
alites
molta
de pollo,
verdura.
No? Verdura,
sí, portava verdura.
S'ha primat molt, eh?
Sí. Està guapo,
s'ha primat
està guapo.
Molt. I no, mira, no puc fer publicitat, però el secret està en aquesta casa i amb una persona que a vegades ve al teu programa.
Ah, doncs ja m'ho explicaràs. Escolta'm, ràpidament, les enquestes del dia.
Sí, enquesta única, eh? Preguntem avui, cap de setmana, com deies, Montse, de play-off, i us preguntem, puja el Girona, puja el Nàstic, pugen els dos, no puja cap. Opció més votada, 7:18 minuts, 45% dels vots, puja el Gimnàstic de Tarragona.
Albert Díez, company d'esports, bon cap de setmana, bon esport i hidratació, que farà molta calor. Que vagi bé.
Molta prudència, que vagi bé. Gràcies, Montse. Un abraçador, un petó.
Gràcies a tu. I d'aquí un moment, de què parlem? Doncs del que està passant a l'AP7, el Gremi de Transports de Catalunya, veu desproporcionat prohibir circular camions a l'AP7 els caps de setmana i els transportistes consideren que és una mesura injusta perquè des de l'any 2018 estan obligats a anar per l'autopista. En parlarem amb el president del Gremi d'aquí uns moments, aquí a la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El próximo domingo 12 de junio, Escuela de Todos te invita a una gran fiesta en el Parc de la Estación del Nord. Una fiesta para toda la familia, con música en directo,
cuentacuentos,
magia,
teatro,
juegos
y moltes més sorpreses.
Desde les 11 del matí fins a les 8 de la tarda. ¡Te esperamos!
¡Te esperem!
Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando para hacerse una prueba.
Falta de recursos y personal. Recortes. La sanidad está en estado crítico. Tu firma será la solución. Entra en firmasanita.es y reclama lo que más te importa. Metges de Catalunya.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar, amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
Como cada año, el verano en Barcelona comienza con el Festival Jardins Pedralbes. Del 7 de junio al 24 de julio, disfruta de Simply Red. Patti Smith, Aja. Juanes, Jesse James, Nile Rodgers and Chic y muchos artistas más. Ven al Festival Jardins Pedralbes. Ven al Festival del Verano. Entradas a la venta en festivalpedralbes.com.
COPE Catalunya i Andorra.
El Gremi de Transports de Catalunya veu desproporcionat prohibir circular camions a l'AP7 els caps de setmana. En un comunicat, els transportistes consideren que es tracta d'una mesura injusta perquè des de l'any 2018 estan obligats a circular per l'autopista de manera que estaven obligats a pagar els peatges. Avui en parlem amb l'Antonio Martínez, que és el president del Gremi de Transport i Logística de Catalunya. Senyor Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Escolti'm, vostès diuen que no és admissible que ara que la via és gratuïta se'ns pretengui expulsar la gent que circula amb camions per l'AP7.
És el món al revés. Fins al 18, a partir del 18, ens han obligat a agafar autopistes i pagar a la força. No podien travessar Catalunya per les carreteres. Estan obligats, com a transportistes, a utilitzar l'AP7 i pagar. I ara que és gratuïta, volen obligar-nos a sortir. És el món a l'inrevés. A veure, hi ha un problema que és veritat.
Sí.
La P7 s'ha quedat petita, s'han col·lapsat. Però ja vam tindre una reunió la setmana passada amb el conseller Elena, perquè des d'Interior i des dels Mossos parlen de que hi ha un increment de camions des de que l'autopista és gratuïta. I les estem dient que això no és veritat. Com t'acabo de dir, per nosaltres era obligatori agafar l'autopista des del 18, per els transportistes. Aleshores, que sigui gratuïta ara no vol dir que l'agafem més, l'agafem igual que abans. És a dir, són els mateixos números de conductors. El que s'ha augmentat és el número de vehicles particulars. Això és una realitat. Però, bueno, això és una falta de previsió del nostre govern. I te diré més, l'AP7 en el tramo de València-Tarragona ja està lliure 2 anys abans que el nostre. Tenen la mateixa problemàtica, els mateixos camions. I mai se n'ha ocorregut prohibir els camions al cap de setmana. Pensa, Montse, que el 60% aproximadament de les exportacions espanyoles surten cap a Europa per l'AP7. O sigui, això vol dir que penalitzarien a tots els consumidors europeus amb 2 dies de retard en tota la distribució europea. I amb el perjudici econòmic directament per nosaltres, els transportistes, e indirectament per al consumidor. És a dir, estem d'acord en que tenim problemes, però el que hem dit a Interior és que podem ser part de la solució. El que no són és la causa. O sigui, volem parlar, volem trobar solucions, que n'hi ha. A veure, la solució definitiva és que tinguin més infraestructures, més carrils. Mm-hmm. Això ja sabem que trigarà molts anys. Entretant, bueno, pues, poden fer carrils solo per transportistes, es poden controlar molt més la circulació, perquè el que també és veritat, Montse, perquè diu la nostra gent,
sí,
és que n'hi ha molta més gent de vehicles particulars que agafen l'autopista, que abans no l'agafaven, que no estan acostumats a utilitzar les vies ràpides, i que estan conduint d'una manera que molesta a tothom, que van per el camí del mig, per l'esquerra, a velocitats i que són inadequades, perquè no estan acostumats a utilitzar vies d'alta capacitat. Bueno, pues controls policials, si nosaltres no hem d'amagar-nos de res. El que és veritat que si tu agafes l'autopista de Tarragona a la Jonquera, no veuràs una patrulla dels Mossos si no n'hi ha un accident. Bueno, pues igual és hora ja de que posin més Mossos a les carreteres perquè ajudin a la fluidesa i a controlar el tràfic. El que és evident és que la culpa no és del transporte, perquè, torno a repetir, nosaltres ja estem agafats tots obligatoriament d'aquestes autopistes sí. des del 18. Aleshores, no som nosaltres els culpables. Que n'hi ha un problema, és veritat, però no som nosaltres els culpables.
Antonio, abans parlaves que per la P7 circulant amb destinació a la resta d'Europa quasi el 60% de les exportacions espanyoles, que són transportades per uns 12.000 camions espanyols diàriament, els quals, tu deies, veuran reduïda la seva activitat setmanal en més d'un 25%, perquè és que no hi ha cap altra alternativa per poder accedir a la frontera.
No, perquè... Imagina que es van obligar a agafar les autopistes perquè deien que col·lapsaven els pobres d'interior, sí. agafar les nacionals. Però si ara tinguessin que tornar a agafar les nacionals, ara, imagina el problema que li harien ara a les carreteres interiors de Catalunya. No pot ser.
Hi ha algú que s'hagi reunit amb vosaltres per preguntar-vos exactament quines són les vostres necessitats?
Ningú. Per això deien, nosaltres com a gremi de transportistes, que formen part d'una associació catalana d'associació que es diu COT, Coordinadora d'Organitzacions de Transport de Catalunya, sí. hem demanat oficialment ahir una reunió amb el conseller d'Interior, formalment, per dir que, bueno, que tenim que parlar tots, que tenim que arribar a acords. El que no podem fer és llançar la veu sonda, com ho fan habitualment. No.
Clar, l'ideal seria que algú del govern parlés amb vosaltres, que sabeu exactament quina és la vostra feina, quines són les vostres necessitats.
No, i que no diguin barrabassades, és a dir, si s'estan culpabilitzant nosaltres, que diuen que n'hi ha més camions, que això és la part del problema, estan mal informats. És que partem de que la premissa és falsa. No n'hi ha més camions. N'hi ha els mateixos camions que el 19 i que el 18. Evidentment, n'hi ha més camions ara que el 20 i el 21 per la pandèmia, però això no parlem. N'hi ha els mateixos camions que el 19 i que el 18. Aleshores, el que sí n'hi ha triplicar són els cotxes. Això és una realitat, jo no t'ho diré pas que no. Això és veritat.
No, es nota. A més, les entrades a les ciutats, per exemple, les rondes de Barcelona, es nota l'augment de cotxes que passen per la P7 des que és gratuïta i arriben a la ciutat.
No, i mira aquesta cap de setmana, 5 quilòmetres de cua a la P7, 5 hores. A veure, nosaltres estem en contacte amb tots els nostres socis a nivell internacional i és veritat que els moments punta no t'escapes a Europa quan hi ha moments de sortida puntuals de problemes. I és veritat que les policies internacionals de països internacionals alguna vegada, de tant en tant, prohibeixen la circulació de camions. Això vol dir un dia, perquè és dia de sortida de vacances, però no tot l'any, saps què vull dir? Excepcionalment, podem comprendre que, mira, que és 30 de juliol o el dia que tu vulguis, si és el dia que sortirà la majoria de la gent de vacances, pues tenim que fer una mesura excepcional. Però que sigui això, excepcional, que no sigui norma. Perquè ja t'he dit, no són nosaltres els responsables d'aquest problema. No ho són. Aleshores, des del govern estan partint d'una premissa equivocada. Diuen, és que volem treure els transportistes de la carretera perquè són els culpables de la retenció. És que quan facin això, es perjudicaran i no solucionaran el problema.
Què passaria, Antonio, si finalment es decideix que els caps de setmana per la P7 no poguéssiu circular els transportistes, els camions? Què passaria? Us quedaríeu a casa?
Bueno, és que al arribar a Tarragona els camions tenen que aturar-se fins diumenge. I això vol dir que un camió que arriba dilluns a les principals mercats i distribuïdors d'Europa, pues arribaria dimecres. Egoístament per nosaltres, perdre un 25% dels nostres ingressos transportistes. I parlant a nivell d'economia, perquè estem tots interconnectats, no pot ser que un mercat tingui dos dies més tard les seves mercaderies. Serà un desastre per tothom. I jo crec que primer nosaltres volem parlar, no volem fer força.
Entenc.
Fer les coses ben fetes.
Sí. Pel bé de tothom és important parlar, perquè parlant la gent s'entén, i òbviament no es pot culpabilitzar el Gremi de Transports de Catalunya del fet que hi hagin aquestes cues, aquestes caravanes, sobretot els caps de setmana, i ara també imagino que durant l'estiu, perquè clar, la gent vol sortir i agafar la P7 perquè és gratuïta, però després passa el que passa. Vull agrair-te molt, Antonio Martínez, que hagis estat amb nosaltres, tu com a president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, i vull fer extensiva aquesta felicitació a tota la gent que hi treballeu en aquest sector, que és un sector molt dur. Molt dur, són moltes hores, esteu allunyats de la vostra família amb els perills que comporta la carretera i que hem de tenir també doncs, aquesta visió d'aquesta feina que feu perquè arribin els productes a tothom i que tothom estigui a casa o pugui anar al supermercat i tenir de totes les seves prestatgeries.
D'això es tracta. Moltíssimes gràcies, Montse.
Gràcies a tu, Antonio Martínez, president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque hasta el 15 de junio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos, con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma.
Fa uns anys, fumar en espais públics com bars, restaurants, discoteques o fins i tot hospitals era totalment normal. Encara que no fumessis, després d'una estona en aquests espais tota la roba o els cabells es prenien olor de fum. Això és perquè hi ha partícules de residus químics del fum del tabac que s'adhereixen a tota mena de superfícies, catifes, mobles, parets, sofàs i roba, i fins i tot els nostres cabells o el pèl dels animals. Aquestes partícules se les coneixen com a fum residual del tabac o fum de tercera mà. I encara que no les veiem, hi són i tenen efectes perjudicials per la salut, sobretot pels nadons i pels nens petits. No ho dic jo, ho diu també la doctora Anna Díez, que és la doctora del grup de creixement i desenvolupament de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Doctora, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, hi ha un estudi sobre el fum de tercera mà que s'ha publicat enguany que diu que més del 97% dels nens menors de 12 anys que hi participaven tenien nicotina a les mans, i encara més sorprenent és que més del 95% dels infants que vivien en llars on no es fumava també presentaven nicotina a les mans, tot i que en quantitats inferiors.
Sí, efectivament, ja des de fa uns anys ens estan alertant de que l'exposició al tabac no és només l'exposició al fum del tabac, que afortunadament cada cop més els nens estan menys expostos, sinó també l'exposició que podem tenir a través doncs, de tocar ambients on s'ha fumat o a través de la roba, el contacte amb persones que han estat exposades al fum del tabac. I per això les polítiques i el que nosaltres defensem és anar a aconseguir espais lliures de fum, sobretot per la població més desfavorida, que en el nostre cas són els nens, els pacients pediàtrics.
Mm-hmm. Doctora, què passa amb aquesta nicotina que s'ha absorbit a les superfícies? Continua reaccionant?
Clar, el que s'està veient ara, no? D'això tenim molts estudis en cèl·lules d'animals i en animals, que hi ha evidència, però en població no hi ha estudis a llarg terme. El que sí que sabem i el que s'ha vist és que les cèl·lules, doncs, a nivell funcional, funcionen pitjor, aquestes cèl·lules que han estat exposades, i sí que també comença a haver-hi alguna evidència, encara que amb poquet temps d'evolució, perquè el terme del fum de tercera mà és un terme recent, però comença a haver-hi evidència de que hi ha més predisposició a patir càncer, entre d'altres malalties, i també afavoreix doncs, els problemes respiratoris, com bronquitis o asma, es predisposa a patir-los, entre d'altres.
Quan parlava vostè dels nens, imagino que els nens estan en més perill perquè presenten un sistema immunitari en desenvolupament, no?
Clar. les desavantatges de pediatria és que encara el sistema immune està en desenvolupament, però també en nens, no? Jo soc pediatra, doncs veiem que la freqüència respiratòria a la qual respiren és més alta i, per tant, respiren més quantitat d'aire contaminat i també són una miqueta menys conscients segons l'etapa de la vida, no? Si són lactantets, doncs gategen i en aquest sentit toquen coses i se les posen directament a la mà ingerint partícules que són tòxiques.
A més, els nens gategen, no? Després els agafem als braços, s'emporten les coses a la boca, no? Clar.
Exacte.
Són substàncies difícils d'eliminar, aquest tipus de fum de tercera mà, doctora?
Doncs sí que són substàncies molt difícils d'eliminar, inclús s'ha vist que poden romandre a la roba, doncs als sofàs, la tela o així, més de 18 mesos, això és el que s'ha vist. Inclús si et canvies una habitació d'hotel on s'hagi fumat i han passat 6 mesos, s'ha netejat aquesta habitació perquè han anat passant diverses persones, doncs s'ha vist que queden residus de tabac, o sigui que malgrat que es netegi pot ser molt difícil.
Sí,
d'eliminar.
Perquè
a vegades és impossible.
Clar.
Inclús en cotxes de lloguer, no? Que no fa tants anys hi havia legislació que no permetia, que permetia fumar els cotxes de lloguer i ara segons en quin país també ho permet, doncs estaven els seients tots plens, encara que els netegen després d'una persona a una altra. Però no es poden eliminar en moltes ocasions. Ja.
Hauríem de fer una neteja regular d'aquestes superfícies i, sobretot, aspirar setmanalment, imagino, amb filtres EPA, no?
Sí, és una mica... Això ho hem après amb el Covid. Abans no es donava tanta importància, però sí que s'ha vist que la neteja amb filtres EPA, sobretot, no? El més important és evitar l'exposició, però si això no és possible per A o per B, doncs obrir molt bé els espais, neteja amb filtres EPA, també neteja amb productes que siguin àcids, es diu el vinagre, però poden ser, no ha de ser vinagre com a tal, algun producte àcid, això en part ho elimina.
Doctora, aquest fum de tercera mà és un concepte relativament recent, no?, que es va definir per primera vegada el 2011 i fins i tot he llegit que hi ha alguns professionals sanitaris que ni el coneixen.
Sí, és veritat. És un concepte molt nou que, bueno, ara cada cop més es parla i s'està investigant sobre ell i ja per la gent no és una cosa tan rara, però al principi et deien, això tu estàs inventant, això no és res, això no existeix, però persones que no fumaven, tu els hi miraves a l'orina i tenien restes de nicotina i no estaven exposats a nivell ambiental, o sigui que estaven exposats pel que tocaven, pel que els venia de l'ambient. Encara que sigui un concepte nou, és un concepte que porta amb nosaltres molt temps.
Uh-huh. Això vol dir, doctora, que el primer pas per protegir-nos del fum de tercera mà, òbviament, és de deixar de fumar i, sobretot, conèixer que existeix.
Clar, el més important és la informació. A la nostra societat la informació és poder, no? Però, sobretot, bueno, com a metges i com a professionals sanitaris, el més important és intentar educar els nostres pacients, ensenyar-los que l'exposició no és beneficiosa, que això existeix. Moltes vegades tu a una família, si l'expliques, ho entenen, però si no ho coneixen, segur que no. Segur que segueixen exposats, no? O sigui, el més important és estar informat, conèixer-ho, i després, un cop ho coneixes, lluitar per aconseguir polítiques que protegeixin a la gent. I el més important és protegir els nostres nens.
Efectivament. Doncs tant de bo, doctora, amb aquesta conversa que hem mantingut, hi hagi alguna persona que ja ha conegut aquest terme del fum de tercera mà, aquests residus invisibles del tabac que ens posen en risc. Són substàncies químiques del tabac que s'adhereixen a moltes superfícies i continuen sent perjudicial, com deia vostè, durant anys. Especialment són perjudicials pels més petits a la casa. Doctora Anna Díaz, del grup de creixement i desenvolupament de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Las 7 de la tarde, 39 minutos, linterna COPE Cataluña y Andorra. Seguro que tú que nos estás escuchando tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Pues bien, dile que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo. Análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo, todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y complementándolos también con financiación extra Next Generation Bank Inter. Anda, dile que entre ya en bankinter.com/fondos europeos, que ellos se lo solucionan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Bueno, no us perdeu el programa de la companya Cristina i tampoc us perdeu l'entrevista que li farem ara a la gent de SOS Costa Brava, que estan denunciant que s'estan instal·lant blocs de formigó sobre la Posidònia per subjectar ni més ni menys que boies de vaixells.
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ladies up in here tonight. No fighting. No fighting, no fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita.
Shakira. Bueno, avui tinc davant meu unes fotografies que els que som amants del mar ens posem les mans al cap. Són unes fotografies fetes a la cala d'Aigua Blava on han col·locat blocs de formigó aixafant directament l'herber de Posidònia. Jo em poso les mans al cap. Jo no sé què li passa pel cap a la Núria Reventós, que és portaveu de SOS Costa Brava i SOS Begur. Núria Reventós, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Escolta'm, com pot passar això? Encara no sap la gent què és la Posidònia? No saben que hi ha coses que no es poden fer al mar?
Ja, mira, sortosament hi ha molta gent que ho sap i per això ens han avisat, ens han donat a l'avís de seguida que ha passat. Per què passa això? Pues no ho sabem, però la sort que tenim és que hi ha molta gent vigilant i que s'estima el litoral i que sap que SOS Costa Brava existeix i de seguida que veuen alguna cosa estranya o mal feta com ara això, ens donen l'avís a nosaltres.
Uh-huh. Això, vosaltres vau tenir coneixement dels fets per les fotografies realitzades per un submarinista, no?, que us va fer arribar un extens reportatge fotogràfic on es podia apreciar com aquests blocs de formigó aixafaven aquesta Posidònia, i recordem que aquests blocs estaven fets per posar, diguem-ne, les barques, no?
Sí, correcte. Això estan canviant el camp de boies d'Aigua Blava, que estan canviant. Fins ara totes les barques aguantaven només per la proa, amb un únic mort, i aquest any ho volen canviar i volen agafar-ho per proa i popa, i nosaltres entenem que aquests nous morts que han afegit és per agafar el nou mort de popa de cadascuna de les barques.
Uh-huh.
En principi aquest és com hem assignat perquè estan allà.
El protocol de bones pràctiques en el fondeig i ancoratge al litoral català de la Generalitat de Catalunya de l'any 2016 ja detalla quins són els sistemes de fixació de baix impacte, no?, que minimitzen l'efecte negatiu de la seva instal·lació sobre els hàbits protegits.
Sí, està molt ben descrit i, com tu dius, tothom ho sap, que no es pot aixafar la Posidònia, que s'ha de vigilar moltíssim, i hi ha un sistema perquè, si és necessari posar algun tipus de fondeig, com en aquest cas, doncs existeixen un tipus de fondeig que no fan, a veure, que l'ideal seria que no hi fos ningú, però bueno, i el que s'han de posar són un tipus de fondeig que no fan el mal que fan els blocs de formigó.
Mm-hmm. Vosaltres heu posat, heu informat, millor dir, a la gent, als agents rurals i també a l'Ajuntament, no? Què us han dit?
Sí, correcte. Nosaltres, al principi, el primer de tot, el que vam fer va ser contactar l'Ajuntament i l'Ajuntament ja estava al cas, O sigui que la gent no només va avisar a SOS Costa Brava, sinó que també havia avisat i tinc coneixement que ha hagut molta gent al llarg d'aquests 2-3 dies que han passat des del moment que han anat a l'Ajuntament a queixar-se. Llavors l'Ajuntament
es va quedar força barat. O sigui, ells diuen que el plec d'instruccions per a la licitació és molt clar, explica molt bé el que s'ha de fer i, bueno, doncs es van quedar una mica estranyats, no? El primer que van voler fer és contactar amb l'empresa i sé que van poder contactar i que l'empresa els ha dit que això és temporal. Però el que passa és que el mal ja està fet. A part de que nosaltres no desconfiem molt que això sigui temporal.
Clar, i a més, si es retira, s'ha de fer amb garanties de mínim dany sobre les praderies afectades.
Sí, és que els costarà molt més retirar-lo sense fer mal que haver-los posat, saps? O sigui, perquè això s'ha d'aixecar amb uns globus amb aire, perquè, clar, no pots arrossegar pel fons perquè encara seria molt pitjor. Però, bueno, els treballs de submarinisme són relativament... són coneguts per les empreses que són professionals, o sigui, que es poden aixecar sense fer mal i portar-lo. Però allà on ha caigut el bloc, allò ja ho ha trencat. O sigui, en allò doncs, passaran anys fins que torni a estar igual.
Uh-huh. I la importància que té la Posidònia. No ens n'adonem, però és un filtre importantíssim per tenir aquestes aigües que tenim a la Costa Brava.
Sí, és molt important. I a mi em fa greu que aquí a la Costa Brava encara... perquè, malauradament, no és només a Begur, eh? Ja vaig parlar amb els rurals i m'han dit que tenen denúncies d'altres municipis on això encara està passant. En canvi, anem a Balears, que allà han sabut apreciar la importància que té la Posidònia i des de fa molts anys es vigilen moltíssim, no tan sols les boies, sinó el fondeig de les embarcacions.
Certament, sí.
Que van fondejar a sobre d'un atac a la Posidònia, et poden posar una multa molt important. Uh-huh. Llavors, aquí sempre anem una miqueta a darrere del tema.
Doncs aviam si entre tots podem arreglar-ho i com dèieu vosaltres, o com dieu vosaltres, ni un pam més de ciment. Núria Reventós, portaveus de SOS Costa Brava i SOS Begur, gràcies i enhorabona per la tasca que feu per intentar salvar aquest planeta. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Una abraçada.
Es como de pronto llegó el verano aquí.
La ola de calor.
Para la ola de calor, un refresco, un helado, un ventilador, una piscina...
Y tiempo de juego. Este fin de semana la lucha por el ascenso a primera y a segunda. Este sábado Girona Tenerife.
Está como tú, Poli, miedo.
Sí, como yo, dice.
Y el domingo partido de la selección. Sigue la Liga de Naciones. España República Checa.
Ataca, como no, España, Manolo.
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en Código San Boal, crisis con Argelia. ¿Una nueva razón para otra contracción económica? El verano entra con fuerza. Temperatura récord en varias zonas de España. Educación, se adoctrina o se enseña en las escuelas. Y el domingo, elecciones andaluzas. Tomamos el pulso a la campaña electoral. Galeones españoles hundidos. ¿A quién pertenecen sus tesoros? Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche, en 13.
es celebra per primera vegada el Dia Nacional de la Miopia, una data que neix amb l'objectiu de conscienciar d'aquest problema visual i recordar de la importància de fer-se revisions anuals. Avui en parlem de la miopia amb la doctora Anna Buixadera, que és membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Doctora Buixadera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel principi. Què és la miopia?
Mira, la miopia és un defecte de refracció o de graduació de l'ull que fa que veiem els objectes de lluny, el que mirem de lluny, desenfocat, i que veiem molt bé el que tenim a prop. Llavors jo sempre, bueno, els meus pacients els explico que per entendre els símptomes de la miopia va molt bé que entenguem una mica com és l'ull, no?, estructuralment.
Sí.
L'ull és molt fàcil comparar-lo amb una càmera fotogràfica. Ja que té dues lents que serveixen per enfocar la imatge, que són la còrnia, que és la part transparent que hi ha davant de l'iris, que per tant quan mirem nosaltres des de fora no la veiem, i el cristal·lí. La còrnia i el cristal·lí, en un ull perfecte, fan que l'imatge s'enfoqui perfectament a la retina. Que la retina és com si fos la pel·lícula fotogràfica, de la càmera de fotos. Quan l'ull és miop, habitualment, és perquè és més llarg de lo normal, és un ull més gran, i per tant la imatge s'enfoca per davant de la retina. I això fa que veiem, quan mirem de lluny,
sí,
veiem les imatges desenfocades.
Molt bé.
Llavors, la correcció típica de la miopia, doncs, és amb ulleres, amb lents divergents, que fan que aquests focus, que els focus de llum s'enfoqui bé al lloc on toca.
És cert, doctora, que amb la tecnologia que ha arribat a les nostres vides per quedar-se, els ordinadors, els telèfons, les tablets, etc., ha augmentat el número de gent miop?
A veure, aquí no està quantificat, però el que sí que està clar és que la miopia està augmentant progressivament al món. I sí que s'ha vist que el fer molta feina de prop, o sigui, molta activitat de visió propera, afavoreix que la miopia vagi a més, i en canvi el fer activitats a l'aire lliure es considera que és protector. Per això el que es recomana molt com a hàbit, que no és fàcil de dir però és difícil de fer, és que quan estem fent una activitat de prop, sigui amb una tablet, sigui de lectura, que cada 20 minuts descansem 5 minuts i mirem lluny, eh? O sigui que enfoquem de lluny,
sí,
que mirem per la finestra a l'exterior i ens enfoquem de lluny. I l'altra activitat que s'ha vist, i que és molt important sobretot amb els nens, que és quan la miopia sol augmentar més, és que el que és protector és fer activitats a l'aire lliure. O sigui, no està tan demostrat que sigui l'esport, sinó que l'exposició de la llum ambiental natural, la llum intensa de dia, pues estimula la retina, i hi ha la hipòtesi de que estimula l'alliberament d'una hormona, que és la dopamina,
sí,
i això preveu que l'ull creixi tan ràpid. O sigui, per tant, a nivell preventiu tenim, per una part, aquest descans quan estem fent activitat de prop, també intentar que les pantalles siguin grans, això també es veu que és protector, o sigui, que si estem treballant amb ordinador, pues, com més gran la pantalla, millor, si mirem una sèrie, com més gran la pantalla, millor. Això també seria protector. I el fer activitat, el fer bastantes hores a la setmana a l'aire lliure.
Molt bé.
Amb llum natural.
A partir de quina edat, doctora, apareix la miopia?
Les miopies, hi ha diferents tipus de miopies. Hi ha les miopies lleus, que es consideren, doncs, fins a 3 dioptries, moderades de 3 a 6, i la miopia més important i que té més conseqüències en quant a donar patologies a nivell de l'ull és el que es diu la miopia magna, que és a partir de 6. Val? Habitualment, els pacients que tenen més de 6 dioptries ja són miops quan són nens. El nen, quan neix, fisiològicament l'ull és hipermètrop, que és el contrari de la miopia,
sí,
perquè és un ull curt. Llavors, quan tu vas avaluant un nen i veus que aquest nen deixa de ser hipermètrop més ràpid, ja pots sospitar que acabarà sent miop. Per això són importants les revisions en la infància, i són també importants perquè si hi ha una miopia simètrica pot afavorir que un ull es faci gandul. Per tant, un nen, a l'edat en què ja col·labora, tot i no tenir cap símptoma que desviï l'ull o tal, que llavors, evidentment, es té que visitar abans, és important, doncs, que al voltant dels 3-4 anys faci una revisió per veure que té una graduació simètrica i per veure si aquest ull ens sembla que es farà miop.
Correcte. Li vaig a fer una pregunta. Els que som miops sempre diem, ens operem, no ens operem? El meu metge sempre em diu, Montse, si t'operes de lluny, deixaràs de veure bé de prop. Has d'escollir. Aquest és un gran dubte. Encara no s'ha arribat a l'operació perfecta, no?
No, l'operació perfecta no hi és. Llavors, la miopia, si s'opera, el que és molt important que sapiguem és que servirà per anar sense ulleres de lluny. Mm. Quan som joves, fins als 40 anys, i veiem si tu peres de miopia i veus bé de lluny i de prop, perquè l'acomodació funciona bé. Per tant, si una persona s'ha d'operar de miopia, l'ideal és que aprofiti aquests anys fins als 40 anys.
Molt bé.
40-45 anys. Què passa si ens operem a partir dels 40 anys quan ja tenim presbícia? Que traiem ulleres de lluny, però passem a necessitar ulleres de prop. En canvi, un miop de fins a 2-3 diopies es pot passar tota la vida traient-se les ulleres i veient de prop, i li compensarà la presbícia, no?
Clar.
Això és una cosa. L'altra cosa és que quan un pacient que té una miopia més important, si supera, no deixa de ser miop al seu ull. És a dir, no li desapareixen els riscos associats a la miopia, les complicacions de la miopia, que es poden tenir o no ser miop, eh? Pot ser miop i molt miop tota la vida i no tenir cap complicació.
Efectivament.
O pot ser miop i fer moltes complicacions, o fer-ne alguna.
Doctora, la importància, a banda de portar ulleres ben graduades, que siguin, ulleres que t'hagi dit un optometrista, aquestes són les teves graduacions, també la importància de les ulleres de sol, ara que estem en ple, no estem en estiu encara, però sembla que ho estem per les temperatures, la importància de dur també aquestes ulleres de sol graduades, però també d'òptica.
Sí, ulleres que tinguin els filtres ultravioletes, validats i adients. I, de fet, no només s'ha de protegir el pacient miop, eh? S'ha de protegir tothom de la llum solar, eh? Perquè la llum solar sí que provoca alteracions a nivell de la màcula i és una protecció que ha de fer no només el pacient miop amb ulleres graduades, sinó una persona que no porti ulleres amb ulleres de sol per protegir l'ull.
Efectivament. Bueno, doncs avui es celebra per primera vegada aquest Dia Nacional de la Miopia, com dèiem, una data que neix amb aquest objectiu de conscienciar d'aquest problema visual i recordar de la importància de fer-se revisions anuals. I, malauradament, com deia la doctora, cada vegada hi ha gent més miop i cada any, segur que ho sap vostè, el Col·legi d'Optometristes fa aquesta milla dels miops, que cada cop hi ha més participants. Aviam com ho solucionem tot plegat. Doctora Anna Buixadera, membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Oftalmologia, moltes gràcies, que vagi molt bé i, sobretot, important, tenir cura dels ulls, que només tenim aquests. Gràcies.
Bona tarda, gràcies a vosaltres. Adeu.
I teniu cura vosaltres de les carreteres. És divendres, el cap de setmana està aquí tocant i nosaltres esperem escoltar-te i veure't el proper dilluns aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Bon cap de setmana i ara et deixem amb la Linterna d'Àngel Expósito. Adéu-siau, bona tarda.
Cope Catalunya i Andorra.
El próximo domingo 12 de junio, Escuela de Todos te invita a una gran fiesta en el Parc de la Estació del Nord. Una fiesta para toda la familia, con música en directo,
cuentacuentos,
magia,
teatro,
juegos
y moltes més sorpreses.
Desde les 11 del matí fins a les 8 de la tarda. ¡Te esperamos!
¡Te esperem!
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-590 95-1919.
Área Jurídica Global. Despacho.